Les 3 en punt, actualitzem la informació amb Carles Puigdemont, que carrega contra Esquerra Republicana, qui acusa d'haver estat incapaç de culminar el procés d'independència. El candidat de Junts ho ha dit des d'Elna, a la Catalunya del Nord, on fa poca estona ha acabat l'acte de presentació de la seva candidatura per les eleccions del 12 de maig. Anem cap allà, Laia Colomer.
Sí, l'expresident i candidat de Junts assegura que el govern de Pere Aragonès ha perdut el nord i l'acusa d'haver malbaratat la majoria independentista que el va fer president. Puigdemont també diu que només Junts és capaç de plantar cara al govern espanyol.
Si per servir Catalunya cal ajudar un govern espanyol, hem demostrat que som capaços de fer-ho, però no a qualsevol preu. Però si per servir Catalunya hem de dir prou, nosaltres hem demostrat també que sabem dir prou. Això és el que nosaltres podem proposar, que cap dels altres candidats no està en condicions d'oferir.
Tot plegat en aquest primer bany de masses de Carles Puigdemont, fins aquí el Nelson ha costat més de 2.000 persones d'arreu de Catalunya.
Mentre Catalunya està en plena precampanya per les eleccions del 12 de maig, el País Basc ja està en marxa al compte enrere per la votació del 21 d'abril. Avui Pedro Sánchez ha aprofitat el segon dia de campanya per atacar el Partit Popular, un PP que aquest matí ha aparcat la cursa electoral perquè la plana major dels populars està al casament de l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. I a Girona, centenars de persones convocades per una cinquantena d'organitzacions ecologistes s'han manifestat aquest migdia contra la gestió que s'està fent a Catalunya de l'aigua, en concret denuncien que es limiti el consum que en pot fer la gent i, en canvi, negocis que no són essencials, com ara el sector turístic, tinguin barra lliure. La protesta ha acabat amb una acció reivindicativa en defensa dels aqüífers i els rius, com el Ter o l'Unyà. Els manifestants han omplert el riu de la ciutat d'ampolles i galledes. I a les 10 de la nit, final de Copa entre l'Atlètic Club i el Mallorca a Sevilla.
Sí, els d'Ernesto Valverde busquen el primer títol després de 40 anys, mentre que els de Javier Aguirre lluitaran pel segon títol de Copa de la història. Els aficionats de l'Atlètic Club golegen els del Mallorca a les hores prèvies i també ho faran a l'estadi de la Cartuja. A causa d'aquesta final no hi ha jornada primera i el Barça avui ha fet un partidet d'entrenament amb bones sensacions pels futbolistes que tornen de lesió. De Jong, Pedri i Christensen a 4 dies, recordem, de visitar el PSG a la Champions. Per cert, l'últim partit del Manchester City abans de jugar el partit de Champions contra el Madrid dimarts, Crystal Palace 1, Manchester City 4, que va de fer el quart l'equip de Guardiola a 20 minuts pel final. I recordem, aquesta matinada retiraran la samarreta amb el número 33 de Marc Gasol als Memphis Grizzlies de l'NBA.
I acabem amb el temps. Martí Oliveres, aquesta tarda serà d'estiu, però no a tot arreu.
Sí, unes temperatures que se'n van de mar al Pirineu, a l'interior, on se superen ja aquesta hora els 25 graus en alguns casos, i podríem superar els 30 aquesta tarda pels vols de les 4, quarts de 5, quan més pujarà la temperatura cap al Segrià, el Pla d'Urgell, les Garrigues, la Noguera, comarques també interiors de Tarragona, de les Terres de l'Ebre, per tant, déu-n'hi-do, com si fossin pràcticament a Sant Joan, un context molt més càlid del que tocaria aquesta època de l'any. Això sí, a l'interior i al Pirineu, perquè a la costa res d'estiu, ambient primaveral normal per l'època, fins i tot amb sensació de fredor marcada per aquests núvols baixos i aquestes boires que s'han de repetir tant demà com dilluns. A més de les boires, també veurem un cel més tèrbol, allà on no n'hi hagi, amb l'arribada més pols africana. Demà serà un dia, doncs, amb un cel més marronós i amb temperatures una mica més baixes ja al migdia.
Les 3 i 3, tanquem el recomitzi que hem fet la redacció d'informatius i d'esports amb el Marc Selva al control tècnic. A partir d'ara continuarem pendents de l'actualitat, als avanços informatius.
El Superesports a partir de les 4 amb en Xavi Puig, que culminarà amb la final de Copa a les 10 de la nit, i arribarem fins a l'una de la matinada amb una edició de butxaca del Tu diràs avui amb l'Aleix Pariser.
Nosaltres tornem demà a les 2. Ara us deixem amb el viatge bé. Bona tarda.
Aquesta primavera fes maig amb tot el que t'emociona. Crispetes cruixents, deliciosos refrescos, una butaca supercòmoda i l'emoció de veure la teva pel·lícula preferida a la pantalla gran de Cinesa. Aquesta setmana a Cinesa, La primera profecia. Gaudeix-la també en versió original. Consulta cinemes, horaris i qualificacions a cinesa.es.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio ho trobaràs a RAC1.cat.
Teniu la maleta a punt, oi? Perquè ara mateix sortim de viatjar.
A RAC 1, Viatge bé, amb Esther Muñoz.
Bon
Bona tarda i benvinguts al programa de viatges de RAC1. Comencem l'abril amb un gran viatge. Avui us portem a Estats Units. Anem a una de les nostres ciutats preferides del món. Volem a Chicago. I ho fem, a més, amb un dels nostres companys de viatge preferits, el corresponsal de RAC1 a Nova York, Marc Tió. En Marc signa aquest mes d'abril un reportatge fantàstic sobre aquesta urb a la revista Viajes National Geographic. I pels que busqueu llibres de viatges per Sant Jordi, l'Helena Bernades, directora adjunta del grup Altair, ens porta algunes propostes, que ja queda molt poc per la diada. Preparats per les nostres escapades? Doncs comencem. Doncs sí, marxem cap als Estats Units, anem cap a Chicago amb aquesta banda sonora d'aquesta pel·lícula tan magnífica, una ciutat que és bressol de tendències arquitectòniques, gastronòmiques, musicals, la metròpoli del Mike West, que enlluerna durant tot l'any, amb aquesta vitalitat que té, amb aquesta animació, amb aquesta cultura, com ara mateix ens demostrarà el periodista Marc Tió, el corresponsal de RAC1 a Nova York, que serà el nostre guia per la coneguda com la ciutat del vent. Marc Tió, bona tarda, ben tornat al viatge bé de RAC1.
Hola, bona tarda, un plaer sempre estar aquí amb tu.
Doncs el plaer és compartit, hem fet diversos viatges a Nova York amb tu i la sorpresa és que avui ens portes a una altra ciutat que tens relativament a prop, a 3 hores.
Sí, exacte, i mira que m'estimo molt Nova York i no m'agrada massa marxar-ne, però... Ostres, és que Chicago és una ciutat que m'hi veig vivint, eh? O sigui, no m'estranyaria algun dia dir... Ho vaig a provar, plego a la casa d'aquí i me'n vaig cap allà, perquè és una ciutat molt, molt, molt interessant. I, a més, que té molts, molts punts en comú amb Nova York. Potser doncs per això m'agrada tant.
Et dic que coincideixo totalment amb tu. I vaig estar l'any 2019 i realment per mi va ser una autèntica sorpresa. Em varen parlar aquí al programa amb un dels col·laboradors de La Vanguardia. Tu també hi has estat més d'un cop a Chicago?
Sí, exacte. Un viatge el vaig fer per feina i sempre que viatjo per feina, la veritat és que acostumo a estar molt concentrat amb el que haig de fer, però sempre intento allargar un parell de dies i especialment en ciutats que no conec. I Chicago, precisament la primera vegada, crec que va ser el 2015, que venia molt de gust conèixer-la una miqueta més a fons i em vaig quedar per més que res tenir una mica de... doncs d'experiència de què és la ciutat, no?, amb uns ulls de fora, i em va saudir moltíssim i després hi vaig tornar just fa uns mesos justament per escriure aquest article i acabar de refrescar coses i veure com havia canviat i bueno, enamorat total, o sigui, una miqueta com tu, eh?
Explicarem als oients que al mes d'abril la revista Viajes National Geographic ha publicat un ampli reportatge que signes tu, Marc, i que recomano moltíssim a tota l'audiència de RAC1 que s'estigui plantejant doncs un viatge properament a Chicago, perquè doncs, en ell trobem doncs, tots els hits d'aquest viatge, aquesta capital d'Illinois, que és una ciutat, doncs, com dèiem, on hi hem estat els dos, i que segons el meu punt de vista humil, no té res a envejar a Nova York. No sé si tu penses el mateix.
Sí, la veritat és que és, et sedueix, especialment, mira, jo visc aquí a Nova York i té un nivell d'estrès, un nivell de tensió, un nivell de bullici, que Chicago també té, però molt més moderat. I és una ciutat que potser si ets fan de grans ciutats com Nova York, però t'agrada més un ritme més, no diré de poble, però més de ciutat petita, li trobes. I és una de les coses interessants. I de fet, una de les coses que mencionava justament a l'article és això, no? Que ha robat veïns a ciutats importants com Los Angeles i Nova York.
Exacte.
I em fa gràcia perquè justament en els meus viatges, bueno, recorreguts d'anar d'un cantó a l'altre, a vegades agafava un Uber i parlava amb els conductors, i em vaig trobar dos casos de gent que un venia de Los Angeles i l'altre venia més de l'altre, del mateix Midwest, no? del centre del país, i era gent que em deia això, no? De dir, ostres, grans ciutats que s'han atabalat una mica, i Chicago els hi venia com una mica de gust per trencar aquest ritme estrany estressant. Vol dir que crec que serà una gran sorpresa per la gent que potser espera una gran ciutat com Nova York, però en un altre clima, no? Un estil una miqueta més reposat.
De fet, Chicago és la tercera ciutat més poblada, després de Nova York i de Los Angeles, i el que tu deies, no? Està traient veïns, però també visitants a aquestes altres ciutats. A més, és que també hem de dir que ara, per exemple, Barcelona està molt ben comunicada amb Chicago, hi ha molts vols directes.
Sí, és el seu gran valor, i a més, a veure, és veritat que molta gent visita la costa est i vol fer moltes coses a la costa est, Boston, Washington, Nova York, catarates de les cascades de Niàgara, però Chicago mereix un viatge sencer i únic i exclusiu, perquè és que dona molt de sí, difícilment és combinable amb altres ciutats, i més que res perquè o vens molts més dies o no li trauràs el suc que necessita Chicago. Vol dir que jo crec que s'ha d'aprofitar aquesta bona comunicació amb Barcelona i destinar-hi això. Jo faria un mínim de 4 dies,
sí.
Perquè si no es fa curt, trobes a faltar, menys que res, el passeig, el gaudir, el no anar, no, amb una fulla Excel d'ara em toca això, ara em toca allò, sinó de descobrir i disfrutar de la ciutat.
Si els aprofites bé, 4 dies són suficients, sí, per veure tot el que explicarem ara. I sobretot també, jo hi vaig anar a final de la primavera, una miqueta abans de l'estiu, trobo que va ser una molt bona època pel que fa al temps. Tu també hi has estat a l'hivern, oi?
Sí, vaig estar just al desembre i hem de dir que justament amb les ciutats que fan molt, molt fred a l'hivern, i Chicago lògicament està al mig i al nord dels Estats Units, vol dir que tot el que és el fred dels grans llacs és una barbaritat, però vaig tenir la sort que va tocar un dia de molt, molt fred, i la resta de dies la gent em deia, quina sort que has tingut, no? Quina sort que has tingut, perquè ni està nevat, ni realment fot molt fred. Vol dir que també el canvi climàtic, o sigui, malauradament ens porta també que ciutats que són molt incòmodes de visitar en èpoques de fred, doncs ara no són tan inhòspites,
sí, sí.
Vol dir que, mira...
És la part positiva, eh?
Sí, l'única, la veritat, l'única.
Escolta'm, ara que parlaves del temps, a Chicago se la coneix com la ciutat dels vents. Per què se li diu així?
És curiós perquè sí que és una ciutat molt ventosa, però no té res a veure. Després fent recerca i parlant amb la gent d'allà, te n'adones que hi ha diferents teories i poques estan certificades i cadascú dirà la seva favorita. Però és veritat que hi ha cert consens justament en que és una expressió que venia a dir els polítics, no, de fa 2 segles que parlaven molt i deien poca substància, no? És a dir, que parlaven com el vent, de dir, et tiren molt vent a la cara però en realitat no diuen res. I em fa gràcia que hagi quedat arrelat aquest pseudònim, no?, de la ciutat dels vents, que molta gent encara ho diu, no? Diu, ui, quin vent que ha de fer allà. Dic, home, sí, realment estàs allà al costat del llac Michigan i sí que notes molt els vents del nord, no? Però justament no es coneix pel tema de la climatologia, sinó més aviat d'això, no?, d'aquests polítics que xerren sense dir res.
La ciutat dels vents i la ciutat marcada històricament per un gran incendi que hi va haver el 1871. Si no hi hagués hagut aquest incendi, Chicago no seria com és a dia d'avui.
Totalment, i jo crec que inclús les grans ciutats tampoc ho serien. O sigui, és curiós perquè Nova York li ha de reconèixer molts mèrits a Chicago, i gràcies a Chicago, doncs, Nova York té alguns dels gratacels més alts i imponents de la ciutat. És el clàssic tema de conversa quan parles amb la gent de Chicago, i si fas qualsevol tour arquitectònic, que segur hi estàs d'acord, perquè és que és el que primer et diu tothom quan et dius, vaig a Chicago, diuen, sobretot fes el tour d'arquitectura, sigui en barco o sigui a peu. És com una de les coses que la gent et recomana d'entrada, i estic totalment d'acord, perquè justament l'arquitectura és una de les coses interessants, i com dius, l'incendi va marcar un abans i un després, i això també, pensem que totes les grans ciutats, tant dels Estats Units com de fora, Londres també, van patir el seu gran incendi que va transformar la fesomia de la ciutat, no? I en aquest cas és això, la destrucció massiva del centre. Estem parlant d'un gran cràter que va deixar, perquè tot era de fusta i tot va quedar calcinat, i aquí una nova generació d'arquitectes intentant reconstruir la ciutat, i realment s'ho prenien com un full en blanc, no? De dir, com podem fer una ciutat moderna, com la podem reordenar, no?, amb una miqueta de criteri, i sobretot quines estructures podem aixecar per evitar que hi hagi nous incendis que ens les destrueixi. I aquí és quan neixen aquestes grans estructures, no?, de ferro, i que venen cobertes amb aquesta, la terracota, no? Aquestes rajoles que són tan boniques i són tan icòniques dels primers gratacels dels Estats Units. I crec que és el que li dona aquesta, aquest empaque, no? Ostres, veus Chicago, veus sobretot l'arquitectura, i és fruit d'aquest gran incendi, que aquelles desgràcies que venen disfressades, no? També de bones oportunitats. I és el que aquí va passar amb el tema de l'arquitectura.
Jo crec que és una bona manera de començar aquest viatge a Chicago, no? Fer doncs un d'aquests tours en vaixell pel riu Chicago, no? I que fins i tot es comparteixen, com tu dius a l'article, en autopistes fluvials que connecten amb el llac Michigan, i durant aquest recorregut doncs veurem torres com, per exemple, la Torre Trump.
Exacte, mira, és una de les que no menciono i t'haig de dir que ho faig expressament perquè no em sembla ni especialment atractiva,
no,
tot
no
i que
és
visible,
no
està
és.
Al mig, o sigui, és que no te la pots treure de sobre.
No
em sembla massa rellevant, no?, en aquest sentit, i després ara vindran els arquitectes i em diran, què diu aquest imbècil? Però realment, ostres, justament el passeig del riu, no, i tu també l'has fet, aquest recorregut,
sí.
Hi ha diferents empreses que el fan, però tots són excel·lents, i a més veus aquí el gran contrast d'aquestes torres residencials, que a més és que fas un repàs de la història, perquè vas del més antic, no?, dels primers edificis, dels més gratacels, joies de l'art déco, no?, que és potser una de les meves èpoques favorites, i també doncs aquestes icones més del futur, no?, que és una manera, com acabo també l'article, que ja en parlarem si vols, però vull dir que justament tenim la gran oportunitat en un sol trajecte d'experimentar la història sencera de l'arquitectura, no només de Chicago, sinó també dels Estats Units. Vol dir que és una bona oportunitat.
Home, la Torre Trump no, però l'edifici del diari de Chicago, del Tribuna de Chicago,
sí.
Aquest sí que és magnífic,
sí.
Eh?
És una icona, és un dels més visibles també, és veí, són veïns del Donald Trump, i justament em va fer pena inclús, no?, perquè s'està convertint en apartaments, no?
O sigui,
havia sigut la seu del Chicago Tribune, no?, un dels diaris importants, i està fent la reconversió en residències, que és una cosa que passa molt en edificis històrics, que és també, doncs, home, per la gent que s'ho pot permetre i pot viure, doncs és l'oportunitat de viure a dins d'un capítol de la història, però bueno, també et priva una mica de potser entrar-hi, o de, no sé, si hi hagués encara l'editorial, doncs podríem inclús treure el cap, no?, de dir, ei, som periodistes, allò que a vegades fem, no?, dir,
clar,
ens
fer
una
visita,
pues mira, ja no serà possible.
Quina pena. Dèiem, doncs, que el riu, aquesta autopista fluvial, és un dels must de Chicago, però després està el metro, que també hi ha un metro elevat, que és un gran protagonista d'un districte, el districte comercial i financer, The Loop.
Exacte. És el metro elevat és una de les coses xules, i crec que, jo sóc molt fan del transport públic, i a Nova York és que és imprescindible, i Chicago és una mica diferent, perquè és veritat que en el centre tens moltes opcions, i el Loop és una de les coses xules, no? Un tren elevat que, a més, passa pel mig de la ciutat, no? Vull dir que és una sensació que en dic jo molt Gotham City, no? La ciutat del Batman, i de fet ho dic intencionadament, perquè justament la trilogia del Christopher Nolan, les dues primeres es varen, del Batman, diguéssim, es varen rodar a Chicago, no? Després se'n van a Nova York, que ho hem de tenir en compte.
Però va començar allà,
primeres... Exacte, i per què? Doncs és justament per això, per la màgia de l'arquitectura, i també per aquest tren elevat, no?, que és una de les coses com molt, molt icòniques. Els trens elevats es varen desmuntar de seguida per l'aparatositat de tenir justament un tren que circulava per sobre dels carrers, no? Imagina't el soroll. Bueno, tenim la sort que el metro no fumeja, és un tren elèctric, vol dir que sí que fa soroll, també, no?, les rodes grinyolen quan fa els revolts, també com aquí a Nova York, però és un metro, vol dir que és una miqueta més... No, és més agradable de fer-ho. Vol dir que és una experiència xula, crec que fer-ho des de les altures és una experiència molt xula, i el que dic, no, em marca molt aquest barri que ja es diu The Loop, no? El Loop vol dir bàsicament això, fer un bucle. De fet, si agafes el Loop pots anar donant voltes i no en surts, no, d'aquest bucle, i t'ensenya bàsicament aquest centre potser més impersonal, perquè els centres de moltes ciutats nord-americanes són això, oficines, no, espais més pensats per això, per la gent que hi va treballar, però també té coses molt xules, i l'art també és una de les coses interessants d'aquest barri.
Hi ha molts hotels, jo recordo que fa 5 anys ja em vaig allotjar allà, i això que expliques del metro, no?, de nit, era molt xulo, no?, també escoltar-lo des de l'habitació a la nit,
sí.
Eh?
Sí, sí, és que a mi m'encanta, o sigui, el tema dels trens elevats ho trobo xulíssim, i vaig fer unes quantes voltes, ho haig de reconèixer, intentant allò fer vídeos i tal, molt, molt xulo, i et dic, sí, és veritat, és una zona plena d'hotels.
És molt cinematogràfic, i després també fer un viatge a metro de dia o de nit, doncs també tota la gent que t'hi trobes, no? Tot el que hi ha al seu interior.
Sí, i és una de les coses que sempre demano a la gent que faci, no? De fixa't amb la gent que agafa el metro, fixa't amb la gent que puja i baixa les parades, perquè moltes vegades ja t'està dient molt quin tipus de gent hi va pel que sigui, per treballar o per feina o pel que sigui, o també hi viu, no? Vol dir que també és una manera de descobrir això, on viu la gent o quin tipus de gent viu en determinats barris.
Marc De Loop, també hi són presents Joan Miró i Pablo Picasso.
Sí, ostres, aquestes obres són monumentals, estan disseminades pel centre, o sigui, justament en aquest trosset, és molt petitet, crec que d'una punta a l'altra potser en un quart d'hora pots anar-hi a peu xinoxano i entretenint-te, i tens aquesta oportunitat de veure obres d'art al carrer, a més mastodòntiques, són totes molt grans, molt impressionants, algunes inclús disposades en places on hi fan firetes, justament l'escultura de Picasso estava en una plaça on hi havia una fira de Nadal quan hi vaig passar el desembre. Vol dir que també aprofitant per fer-hi, doncs, això, esdeveniments i que la gent pugui disfrutar de l'art, però també, doncs, tenir altres excuses per veure-ho, no? I també hi ha el Marc Chagall, que és un dels artistes que trobo fascinants, té uns colors molt vius i té un mosaic impressionant amb diferents escenes de la vida quotidiana de Chicago, també. És molt xulo. Jo crec que es pot fer molt un recorregut específic, perquè et dic, estan gairebé una a cada carrer i es pot fer en línia recta pràcticament i veure totes aquestes obres que estan disseminades pel Loop és una de les experiències xules, més enllà de veure, doncs, això, no?, el tragit de la gent de les oficines i de potser anar a fer un cafè o alguna història. L'art també és molt xulo en aquesta zona.
Sí, i que es pot fer tot perfectament caminant, cosa que està molt bé. Va, anem amb un altre dels grans noms de l'arquitectura de Chicago, que és Frank Lloyd Wright, no? Quina vinculació té ella amb la ciutat?
Ostres, és una icona de la ciutat, va viure-hi durant molt temps i de fet la seva casa estudi està en un dels barris de Chicago, està a Oak Park, o sigui, no està al centre, en aquest cas sí que t'obligarà a sortir del centre.
Amb el metro, però... amb el metro.
Sí, amb el metro, que pots anar tot arreu, després es camina una mica, perquè no està molt, molt, molt
no,
ben comunicat.
No, s'ha de fer una petita excursió, però és agradable també veure aquell barri residencial.
Total, perquè veus unes cases brutals i algunes d'elles del mateix Frank Lloyd Wright, no? O sigui, tens la sort que pots visitar casa seva. A més, és una casa una mica Frankenstein, perquè era casa seva, després la convertint al seu estudi, va anar fent ampliacions, va anar canviant una miqueta, no?, la configuració, i bueno, et fan una visita guiada que és superinteressant, també la recomano moltíssim, i més que res perquè pots veure, doncs, el talent d'aquest tio. És que és un tio tan impressionant, o sigui, tenia una vista tan viva a l'hora de crear espais on viure-hi, i a més tenia, de fet això, si tan sols fer el carrer on hi ha això, diferents cases seves, te n'adones molt, no? Feia com unes muralles, com protegir una miqueta la vivenda, de fet des de fora algunes cases ni es veuen com són de dintre, perquè hi ha com aquesta, busca aquesta intimitat, no? I després entres per uns passadissos que tenen els sostres com baixos, i estan il·luminats perquè això buscava molt, punts de llum naturals, però et crea aquella sensació, no et diré d'ofec, però que estàs com una miqueta confinat, i després, patapam, s'obre espais brutals, menjadors o sales d'estar, que són una explosió de llum i d'espai. O sigui, és realment, jo crec que, si no ets fan de l'arquitectura, però tens una mica d'interès en com són els espais dissenyats amb certa intenció, Chicago és la teva ciutat i Frank Lloyd Wright és el teu home.
Totalment.
O sigui, és espectacular.
Sí, sí.
Recomano moltíssim això, l'escapada a Oak Park, fer la visita guiada a casa seva, perquè ja et dic, és impressionant, i perdre's pels carrers que hi ha al voltant, ple d'exemples de cases que va dissenyar ell, no? La Nathan Moore, el Frank Thomas, tots són al mateix carrer, i a veure, no feu allò de entrar a les cases dels altres, no? Perquè en el fons aquí heu de vigilar perquè és una casa privada, sí. Però estan molt acostumats a que la gent pari atenció perquè realment és que són icones de l'arquitectura moderna.
És que vas fent fotografies per totes les cases, perquè totes requerien l'atenció, Recordem, aquest arquitecte Frank Lloyd Wright, que a més doncs és patrimoni de la humanitat per la UNESCO, tota la seva obra, i ell és un dels arquitectes més influents del segle XX, no? Va, seguim caminant pels carrers de Deluxe i acabem, Marc, per l'est, just davant de l'immens llac Michigan, no? que sembla doncs, un mar obert, no? És un recorregut per la vora del llac que m'imagino que tu també el recomanes com una bona experiència.
Moltíssim, és un espai, un dels molts espais verds que té Chicago, i a més hi ha moltes coses interessants, també molta cosa vinculada amb l'art, o sigui que realment la gent que té sensibilitat amb l'arquitectura i l'art en general, ostres, és que Chicago és un festí, o sigui, trobes mil històries, i em fa gràcia això, és veritat que ho dic a l'article i ho comentes tu, no? Tens la sensació que estàs al costat del mar, és una cosa molt friqui, perquè realment hi ha un moment que has de dir és que és un llac, o sigui, no estic al costat de l'aigua, bueno, sí, de l'aigua sí, però vull dir, no estic al mar obert, és que realment estic tancat. Estàs al centre nord dels Estats Units, o sigui que més lluny del mar no pots estar, i tens la sensació que tens aquella amplitud i ostres, tens una sensació d'estar en un lloc molt agradable, no? Jo crec que també és part de les coses que et sedueix de Chicago, que no és una ciutat que t'empresona, sinó que s'obre a l'aigua, i això és brutal. Mm-hmm. I un dels punts que s'obre justament és el Millennium Park, és un dels parcs clàssics, bàsics, que s'ha de visitar.
Correcte.
S'hi fan moltes activitats culturals i sobretot coses artístiques, i sí. Aquí menciono dues a l'article, sí. Dues molt interessants. Una és la que popularment en diem la mongeta, sí. No? De Bean.
The Cloud Gate.
Exacte, és el seu nom formal, de Cloud Gate, no? Però en diem la mongeta perquè és que és una icona de la ciutat i realment té una forma de mongeta de platejada.
Gegant,
no?
Sí.
Gegant, de miralls, és de acer inoxidable, i és d'un artista que es diu Anish Kapoor, que per cert, Nova York, suposo que per enveja, també en té una del mateix artista.
Ah, vol dir
que
no sabia.
Sí, en tenim una més petiteta, Tribeca, la va fer ell mateix.
I és posterior?
Posterior, estrenada fa un parell d'anys, o sigui, imagina't si és nova, aquesta és del 2006, bueno, té una... Es va fer tan famosa la mongeta de Chicago que és la icona, de fet et diré que vagis on vagis, si vas a la botiga de souvenirs de qualsevol atracció, museus, observatoris de Chicago, tenen una rèplica de la mongeta perquè te l'emportis a casa.
De record, i allà és la foto icònica on tu t'has de fer la teva imatge, la teva fotografia, després reflectant-te i compartir-la a les xarxes després.
Total. La mala sort que he tingut és que justament ha estat en obres, encara segueix en obres, està a punt d'acabar les obres. No tant l'estructura està igual, però han refet el terra. I justament els dies que vaig estar al desembre no m'hi vaig poder acostar.
Vaja,
les fotos de lluny. Però justament la mongeta et permet passar per sota, que això ho recordo del primer viatge que vaig fer. I és una experiència molt xula perquè de volta tot reflecteix i és com una experiència com molt xula. Però bueno, teniu la sort que això s'acaba ara la primavera, vol dir que a la que escolteu aquest
programa,
aquesta entrevista, segurament ja s'estaran enllestint i el vostre viatge ja podreu fer el vostre passeig per sota de la mongeta.
Escolta, Marc, la gent, si va al mes de juny en aquest parc, al Millennium Park, es fa el Chicago Blues Festival, que jo me'n recordo que vaig coincidir amb el festival. Quin ambientàs!
Clar, és que la música jazz i la música blues tenen molt arrel a Chicago. Clar, l'extensió ve dels estats del sud, i els afroamericans pujant cap amunt buscant una miqueta de menys racisme i una miqueta més de tolerància i portant la seva música allà on anaven. Nova York també és un dels punts de gran música jazz, però Chicago també és un dels llocs famosos. Hi ha molts escenaris per escoltar música jazz i blues, i justament hi ha aquests festivals que es fan a l'aire lliure i que a més són gratuïts, vol dir que és una molt bona oportunitat, que tingueu molta sort i no us faci molta calor, perquè l'estiu és bastant calorós, tu ho saps.
Déu-n'hi-do, sí. Però, bueno, el mes d'agost, millor evitar-ho, eh?
Sí. La humitat, és que clar, estàs al costat d'un llac i és el que té, per bé i per mal, no? A l'hivern fa molt fred per la humitat i a l'estiu doncs fa molta xafogó.
Parlàvem abans de Picasso i de Miró, i hem de citar ara a un altre català, que és Jaume Plensa, l'escultor català, que és l'autor d'una videoescultura molt original que hi ha a Chicago.
Sí, és superxula. És una... Està al costat de la Mongeta, vol dir que no pots marxar d'allà sense fer les dues coses. I, ostres, tenir un català tan internacional que ha fet coses arreu de, dels Estats Units, i justament això que s'ha convertit també en una mena d'espai de joc, no? La configuració és això que dius tu, dues torres de 15 metres aproximadament, i que bàsicament tenen pantalles LED que on surten o es projecten rostres de gent de Chicago. I, clar, jo vaig passar a l'hivern, i a l'hivern la font no funciona,
ah,
perquè
no?
Justament entre al mig de les torres, clar, com que fa tan fred, és que es congela les canonades,
clar.
I l'han d'aturar. Però justament quan si aneu a partir de la primavera, veureu la crowdfountain, que és com es diu, i és com un joc de d'olls d'aigua, alguns surten de les pantalles i es van doncs encadenant en l'espai que entra al mig de les dues torres, i és un joc molt divertit pels nens, vol dir que és molt xulo també per aquesta escultura. Val inclús la pena, encara que no sigui a l'estiu, encara que l'aigua no funcione, lògicament, perquè hi ha les projeccions que funcionen sempre, i ostres, obra d'un català internacional, que això sempre fa molta il·lusió.
Uh-huh. El Millennium Park connecta al sud amb una altra àrea gran que és verda, el Grand Park, on aquí trobem el Museu d'Art Contemporani, molt, molt interessant.
Sí, exacte. Ara aquí entraria el sector dels museus, perquè en una mateixa línia, o sigui, seguint, la distància és llarga aquí, però hi ha l'Art Institute of Chicago, després hi ha el Field Museum, que seria el d'Història Natural, i després hi ha l'Aquarium, vol dir que també teniu allà moltes opcions per jugar amb el tema aquest. Però, ostres, l'Institut d'Art és impressionant. Clar, què passa amb aquests museus? Hi ha tant art i tantes obres interessants. Hi ha de tot, des de Picasso, a Miró, a Kandinsky, a mi un dels meus artistes americans favorits, l'Edward Hopper. Clar, el Hopper és justament té les seves grans icones, estan a Chicago, i una de les seves obres més icòniques, que és Nighthawks, que ara potser dit així la gent no sap quin és, però descrit és aquella escena de nit d'una gent asseguda en un diner, el típic diner americà de nit, i l'escena està il·luminada pels llums de dins d'aquest restaurant, no? I la solitud dels carrers és una obra fascinant. És una obra que he tingut l'oportunitat de veure dues vegades, perquè la van portar aquí a Nova York, van fer una gran retrospectiva del Hopper, i la van portar, i la vaig tornar a veure quan vaig estar aquests dies allà, i és brutal, o sigui, és realment poesia pura, no? Un quadro que diu moltes coses, no? És com una fotografia, vol dir que superxula. Vol dir que tens espai allà per perdre't, eh?
Sí, sí. Parlant de cinema, abans de teatre, la zona de teatres, no? I aquell logo de teatre que a la nit és fantàstic per fer-se també unes bones fotografies, no?
Bueno, jo crec que no hi ha àlbum de fotos de Chicago que no hi hagi aquella imatge, perquè tothom busca, no, un rètol on posi Chicago, i allà està Chicago amb les bombetetes, i que evoca una mica el Chicago del musical, no? Hem arrencat amb el musical de Chicago, i és una miqueta herència d'això, no?
Correcte.
Vol dir que també té moltes oportunitats de veure obres, i a més algunes emblemàtiques, com Hamilton. Hamilton ho pots veure aquí a Broadway, també ho pots veure a Chicago. I justament els dies que vaig estar estaven fent un musical sobre Betty Bob, que és, no, el personatge animat, i que just a l'últim dia em deien: ostres, l'has d'anar a veure. Dic, doncs mira, marxo avui i ja no puc anar-hi. Però estic convençudíssim que són aquestes obres que es van estrenant i que de mica en mica arriben aquí a Broadway. Vol dir que també té una cartellera impressionant, i també és una bona forma de veure coses que segurament encara no són enlloc més, i que tard o d'hora arribaran als grans escenaris de fora.
Ara que citàvem el teatre i també la nit, no?, a Chicago, que hi ha moltíssima animació, pel que expliques tu al reportatge, i hem comprovat els dos, sobretot... A mi em va agradar molt, doncs, tot el que hi ha al costat del riu, tota la nit al costat del riu.
Sí, és que clar, hi ha molta vida, i especialment, ja et dic, quan fa bon temps, el Navy Pier, no?, que són els molls, és també un dels antics molls, d'aquests estem parlant d'un moll dels principis del segle passat, i que va tenir moltes funcions al llarg del temps, mercaderies, exèrcits, i ara és realment el típic moll que està ple de restaurants. Hi ha el Museu de la Infància també, per la gent que vingui amb canalla. Hi ha també teatres, el Teatre Shakespeare, que fan més coses que Shakespeare. i també doncs, hi ha una gran nòria que és una barbaritat, o sigui, et permet veure les vistes de tot Chicago des de dalt. És també una de les coses xules de fer, vol dir que els que tingueu més ganes de fer experiència al costat de l'aigua, hòstia, exploreu també aquesta zona, perquè la zona dels molls és molt interessant, molt dinàmica i també molt nova.
Va, ara que parlaves d'alçades, anem amb l'experiència en majúscules, per mi, a Chicago, no sé si aquesta l'has viscut tu, que és pujar a l'observatori Skydeck de la Torre Willis, aquest gratacels al més alt de la ciutat, en concret.
Sí.
Vaig comprovar aquestes meravelloses vistes a la ciutat des del pis 103, em vaig ficar en aquests cubs de vidre, tinc la fotografia, la porto al telèfon sempre. Mira, crec que la compartiré fins tot avui amb els oients.
Home, sí. Jo també la tinc, ja la compartiré també.
La tens, sí? La podem compartir els dos. Una experiència única, única, brutal.
Sí. A veure, hi ha aquesta Nova York i Chicago, i perdoneu que sempre parli de Nova York, però és que realment són dues ciutats bastant rivals en aquest sentit, inclús també d'això, perquè Nova York va treure el títol de l'edifici més alt dels Estats Units a Chicago, i la Willis Tower doncs es va quedar com, no?, més baixeta, i és una llàstima, clar, els de Chicago estan molt emprenyats per això, però era de les primers observatoris que justament feien això, no?, uns cubs de vidre que surten a fora i que et permeten realment, literalment caminar damunt del buit.
Sí.
Que és una sensació que, bueno, et posa els pèls de punta, és espectacularíssim. I l'Skydeck és una de les oportunitats que teniu, i l'altra és el 360 Chicago, que és com es diu l'observatori del John Hancock, que és l'altre edifici alt de la ciutat. Això no sé si era quan tu hi vas estar.
No ho recordo.
Doncs hi ha una atracció dalt de tot que es diu Tilt. Tilt vol dir això, no?, doncs de cantar, i és que literalment et posen, t'agafes amb uns mànecs, o sigui, imagina't que et poses als vidres, no?, a les finestres,
sí,
de l'edifici.
Sí.
Hi ha uns mànecs on t'agafes i les finestres comencen a reclinar-se cap avall i es posen, no horitzontals, que veus, o sigui, la façana de l'edifici i les formiguetes de la gent a baix. Vol dir que això és per la gent que vol atraccions, sí, una miqueta d'alt risc.
Aquesta és més forta, fa més respecte.
És més forta. Molt més respecte, i a més et diré una cosa, em vaig adonar que haig de fer uns quants bíceps, perquè, clar, t'agarrotes i clar, els teus braços cedeixen, i em vaig quedar una miqueta encastat contra el vidre, de dir, bueno, quina vergonya, hauria de fer una mica de peses.
Sí, aquesta no hi era quan hi vaig anar jo, però me la noto pel proper viatge, que espero no triga molt d'anar-hi. Escolta'm, anem amb novetats, no? Aquesta m'ha agradat, és una de les activitats que s'han creat darrerament. Veig que també parles tu de transformació de la ciutat, per exemple, a l'oest del Loop, no? Aquí ens cites el districte de Fulton Market, que segons expliques s'ha posat molt de moda.
Moltíssim. O sigui, a més, és d'aquells llocs que ho notes, Vas caminant pels carrers i notes aquella vibració de locals xulos, de restaurants que andaries de seguida a menjar, botiguetes així com molt originals. I tot això en un barri que està a sota del Loop, no?, del metro. Vol dir que a sobre tens aquella experiència d'això, d'estar en el traginar del metro. És molt xulo aquest barri. L'han ocupat moltes tecnològiques, han començat a fer edificis alts, i sobretot el més interessant és que és un antic barri industrial que s'està recuperant, i en molts casos que es fa amb bastanta intel·ligència no es tira res a terra, sinó que es preserva i en alguns casos es creix per sobre o directament es deixa tal qual l'edifici i es fa tot nou de dintre. Vol dir que és un dels barris interessants, nous, també hi havia, es fan mercats també a l'aire lliure, hi ha per exemple el Time Out Market, que és, això en trobareu a moltes ciutats dels Estats Units, i a Nova York n'hi ha, a Boston també, i és una forma de donar sortida a restaurants locals de Chicago. I de la gent que vol fer un tastet, no?, amb plats petits i potser provar un parell o tres de coses, és una bona opció, perquè provareu locals molt, molt de la ciutat i a més a preus bastant assequibles.
Marc,
parlant de
restaurants i canviant de barri, anant al nord del Loop, sí, tu dius que és el lloc perfecte per tastar, per exemple, un dels plats estrella de la ciutat, que és la pizza.
Ostres, sí. A veure, a mi és una cosa que m'enfada una mica. També és una d'aquestes coses que és, hi ha la rivalitat absoluta, eh? La
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, no? Veig que Nova York, sí. Chicago, aquí... Sí. Això és un Barça-Madrid, directament.
Totalment. Jo convido la gent que faci la seva prova i que després decideixi. Però, clar, la pizza de Chicago no té res a veure amb la pizza de Nova York. A veure, la pizza de Nova York tampoc és la pizza italiana, que molta gent es pensa que és el mateix. No, no, la pizza
com
de Nova York...
Com són?
Clar, la deep dish pizza és, com el seu nom indica, deep dish vol dir que és un plat no, profund, fondo, no? I és perquè la pizza es fa en una mena de paella de ferro i es fa, no es fa en el forn així tradicional, en plan la fas rodar i la fiques en el forn, sinó que es fa en aquest motllo i realment triguen com 20 minuts en fer-la. O sigui, si tens molta gana...
Millor demanar una altra,
pica,
no?
Pica abans.
No, pica abans, sí.
Clar, perquè t'asseus allà i saps que són 20 minuts que s'ha de fer al forn. Clar, és una cosa molt gruixuda, molt densa, molt formatjosa. La crosta no és la cosa lleugera de la pizza italiana de Nova York, sinó que és molt més tupida. Vol dir que aquí, per gustos, ja et dic, igual acabaríem enfadats, però ells n'estan molt orgullosos, jo crec que s'ha de provar. Però no seria la cosa que més em va agradar del meu viatge.
Jo crec que la vaig tastar a Giordano's.
Mm-hmm. Sí, és un dels llocs típics de menjar-la, eh?
Sí.
Després hi ha els altres llocs, alguns... Bueno, aquí, de fet, fent recerca, intentant saber qui va ser el primer, no arribes a cap conclusió, perquè algú et dirà, no, els primers que van fer aquesta pizza la van inventar aquests o la van inventar els altres.
Tothom se l'atribueix.
Exacte, tothom es vol atribuir aquesta pizza. Uh-huh. Però ja té moltes oportunitats. Giordano's és un dels llocs on la fan bastant bona.
Mm. Escolta'm, i després destaques un entrepà que ha popularitzat una sèrie de televisió.
Ostres, sí. Espero que tothom estigui veient aquesta sèrie. Es diu The Bear, que és una sèrie sobre, no, un xef que l'han format en un restaurant de alta gastronomia i que vol agafar el concepte més humil, no, que és aquest entrepà de que en diuen, no, és l'Italian Beef, no, que és una vedella italiana amb uns que es posen pebrots italians, molt melosa, i és una sèrie que ha tingut molt èxit, vol dir, l'està veient molta gent perquè ha guanyat molts premis, i a més, ja et dic, va popularitzar molt aquest tipus d'entrepà. És un entrepà tan senzill, vull dir que ja et dic, jo me'l vaig menjar justament en el lloc que va inspirar el lloc que surt a la sèrie.
Que xulo.
Vol dir que es diu The Beef, justament el restaurant, uh-huh. I és un lloc, ja et dic, que diu, vinga, el vols, em vols a pebrots o sense? I et foten allà un entrepà obert amb aquesta vedella supermelosa, amb el suquet que porta, que és extraordinari. Bueno, que et cau tot per sobre, eh? Vull dir, has d'anar allò amb tovalloletes.
Bueno, és l'experiència, si no quedes... Això vol
total.
Dir que passa bé, que passa bé.
Ho disfrutes. Clar. Vol dir que recomano molt aquesta experiència, perquè és un element, no exclusivament de Chicago, però és una cosa que es menja molt allà, i en aquest lloc que justament està connectat amb una sèrie d'èxit.
Fantàstic. Marc, ens havíem quedat a la part nova de Chicago, ens parlaves del districte de Fulton Market, però un altre nou barri és Lincoln Yards.
Mm-hmm. Ostres, això és una barbaritat, també és... a més, em fa gràcia perquè vaig fer una altra connexió amb Nova York, eh? Hudson Yards està molt connectat, no de nom, de Yards,
sí,
no?, de les antigues
sí,
vies del
sí,
tren.
Sí,
i clar, sents Lincoln Yards i en el meu cap ja es dispara. Ja
és la còpia, va, és la còpia, no?
És una rèplica.
Sí, sí.
I és una cosa que està començant, encara està molt verda, però serà un dels barris on haurem d'anar en el futur, perquè estan fent una construcció massiva de diferents espais, d'oficines, de residències, espais verds, al costat del riu, a més, vol dir que, a més, molt vinculat també a la tecnologia. Realment te n'adones que Chicago està realment en un moment de canvi, estan regenerant barris que potser havien quedat una miqueta deixats. Això, de fet, és l'única opció que tenen ciutats tan grans com Chicago, i és que per créixer, en molts casos el que has de fer és revisar coses, estructures que estan fetes i potser estan envellides o infrautilitzades i fer-les de nou, no? O renovar o preservant la història, però intentant donar una altra història. Vol dir que és un dels barris on acabarem tots segur en el nostre proper viatge.
Sí, sí, jo recordo que l'última vegada que vàrem parlar de Nova York ens parlaves de Lincoln Yards, no? Allà a Nova York, sí, sí, totalment, és el mateix, eh?
Exacte, vol dir que són ciutats que s'estan posant molt les piles. Després fan aquests dissenys de gratacels que a vegades els hi costa, o a mi em costa trobar-los personalitat, no? Perquè són com molt còpies els uns dels altres. Chicago té coses molt interessants, amb arquitectura, ja ho he dit abans. Però vull dir que veurem a veure com acaba el projecte. També m'agradarà saber com cap on es perfila, no? Però bueno, que és una de les parts interessants i estimulants de Chicago, sens dubte.
Estarem pendents. Escolta'm, i després hi ha aquest parc urbà, que continua aquesta antiga via ferroviària, el de 606, no?
Exacte, 606, que en diuen allà, o també li diuen el Bloomingdale Trail, no? No deixa de ser una via de tren abandonada que s'ha reconvertit en un parc. I quan faig aquest titular, de seguida connectes la gent que ha estat a Nova York amb el High Line, perquè efectivament aquí també tenim el nostre, a Nova York també tenim el nostre parc elevat en què havia sigut una via del tren, però aquest és el doble de llarga, és una barbaritat de llarga, són 4 quilòmetres i és un espai més pensat sobretot per l'esport, o sigui, vaig veure molta gent corrent, gent en bicicleta, és un espai que té diferents zones verdes també per descansar, amb diferents xiringuitos de menjar. Connecta tres barris també molt interessants i molt diferents entre ells, i és una artèria que jo crec que ho acabarà petant encara més del que ja ho està petant ara, perquè ja et dic, estan acabant de construir coses. Jo vaig justament entrar al 606 des de l'oest i és la part que ja veia més excavadores, vol dir que ja estan començant a transformar aquella part perquè ja se n'adonen que atraurà molta gent i que serà un espai on la gent voldrà viure-hi, perquè, ostres, és que és un regal. Vius en un barri on tens una via verda tan impressionant com aquesta, que et permet això, no només l'esbarjo de sortir, caminar, estirar les cames, però també gaudir d'aquests espais, doncs, culturals, que també es fan, i gastronòmics. Vol dir que és una de les coses que crec que és bastant indispensables del viatge de Chicago, eh? Busqueu-lo, el 606 o Bloomingdale Trail, perquè és una de les coses noves i molt, molt, molt interessants. I una altra cosa que també trobo molt, molt xula, també ho menciono com molt no, per qüestions d'espais, però hi ha una comunitat que es diu Pullman, que és una colònia industrial creada per un gran empresari del tren. El tio va començar a fer això, els vagons més revolucionaris de tren dels Estats Units, i sortien d'aquesta fàbrica i va construir una macrofàbrica, de la qual encara es pot visitar algunes de les parts, i va crear una colònia per la gent que treballava a la indústria, la seva indústria. I és xulíssim perquè és un barri com molt ben preservat. Ara actualment són residències privades, vull dir que ja no és lògicament la fàbrica va plegar, vol dir que ja no és que hi visqui la gent que treballa en aquesta fàbrica, però és justament un lloc, està una miqueta apartat, haureu de fer un esforç aquí per anar-hi, però molt interessant també per conèixer la indústria, no? de la ciutat de Chicago, i també de veure com es preserven aquests espais del segle XIX intactes, no? I com viu la gent ara actualment en espais antics. Molt xulo també.
Doncs Marc, tio, jo crec que hem fet un repàs exhaustiu a tot el que ens ofereix aquesta ciutat, de la que veig que tu, igual que jo, estàs completament enamorat, eh?
Moltíssim.
Sí, eh? I que, com hem comprovat, doncs, escolta, en 4 dies ben aprofitats, tot això es pot veure, eh?
Sí, es pot veure. A veure, anar una miqueta a la idea, jo sóc més fan de deixar alguns dies més per gaudir de la ciutat sense l'estrès d'haver d'anar d'un cantó a l'altre, sinó de perdeu-vos per les ciutats. Això ha de ser un exercici que heu de fer a totes les ciutats importants dels Estats Units, però indiscutiblement val la pena fer un viatge específic com a destinació, i segur que en gaudireu moltíssim.
I ara la gran pregunta és, Martió, fa o farà o té plantejat fer en algun moment de guia també visites guiades per Chicago, perquè sabem que tu tens una empresa que fas de guia a Nova York, amb aquesta iniciativa cap a Nova York. Sabem que tens moltíssima feina, però escolta'm, escoltant-te, amb aquesta passió que hi poses també per Chicago, tot i la competència amb Nova York, jo t'hi veig, eh?
Sí, ho faria sense pensar-ho, però em queda molt lluny, eh? Malauradament, em costaria molt organitzar-me allò per anar fent viatges allà, però m'encantaria, perquè és una ciutat que, arrel d'això, de ser-hi, d'investigar-la, la conec bastant bé i m'encantaria poder-ho fer. De moment no, però no deixo la porta tancada, eh? I la deixo oberta, perquè no descartaria en algun futur, doncs, posar-hi un peu allà.
Cap a Chicago. Ja ho estic veient, eh?
M'ho serveixes amb safata, molt bé.
Home, clar, és que és normal, estàs a 3 hores en avió, no?, de distància.
Sí, és, et queda lluny, però bueno, ja et dic, no ho descarto. Aviam si algun dia ens muntem un viatge així de 4 dies i això, em veig capacitat de fer-ho.
Jo ho deixo aquí, eh? I escolta'm, sobretot, la gent que estigui planificant les vacances d'estiu i que estigui pensant d'anar-hi a Nova York, pot fer aquesta extensió a Chicago també?
Jo crec que sí. A veure, jo crec que és bastant ideal per la gent que potser ha estat a Nova York, vol reconnectar amb la Nova York del 2024 i potser pot destinar 3 o 4 dies a Nova York i fer 3 o 4 dies més a Chicago. Jo crec que això és un plan bastant idoni. La gent que no coneix Nova York, jo crec que sacrificar dies per fer alguna altra cosa de fora, jo crec que després ho trobes a faltar, perquè és que Nova York és enorme i si vols l'experiència més de fora del centre de lo típic, crec que necessites tots els dies que hi puguis destinar. Però com a extensió d'un viatge que comença a Nova York, Chicago em sembla la cirereta del pastís.
Martí, saps que ets un dels nostres companys de viatge preferits. El tenim molt lluny, però sembla que estiguis aquí perquè la tecnologia avui dia va tan bé que sembla que estiguis aquí a l'estudi de RAC1. Ens acomiadem de tu. Espero poder parlar aviat novament d'alguna altra ciutat d'Estats Units o del que vulguis, perquè al final és la passió que posem tots pel viatge.
Doncs encantat de fer-ho. Ja ho saps que sóc feliç d'estar aquí.
Ens acomiadem amb aquesta banda sonora de la pel·lícula Chicago. Una de les teves preferides, també, no?
Ostres, m'encanta Chicago, i si sou a Nova York aneu-lo a veure, que és la reposició més veterana de Broadway i s'ho mereix.
Marc, un petó gegant, fins molt aviat.
Un petonet.
Adéu.
Gourmet La Vanguardia ens porta una selecció de 6 imprescindibles de la guia de vins 2024. Clos Ancestral, Portell Glatim, Marquès de l'Atrio Reserva, Laos Garnacha, Tres Naus Rosat i l'Ancia de Metros. Per només 49 euros, 6 vins que no et pots perdre. Amb la guia de vins de regal a gourmetlavanguardia.com.
RAC 1. Aquest dissabte, a partir de les 4, Superesports a RAC 1, amb Xavi Puig. Estarem al Sabadell Terol de la Primera Federació. A Badalona, el Joventut Ucamp Múrcia de la Lliga ACB. Un Brighton Arsenal clau a la Lliga Anglesa. Tornada dels quarts de final de la Champions femenina d'hoquei patins. L'últim partit del París Saint-Germain abans de jugar contra el Barça. I a les 10, la final de la Copa del Rei de Futbol. Atlètic de Bilbao, Mallorca. Per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 de la matinada. Superesports de RAC1 és una gentilesa de CaixaBank.
RAC1. Tots som 1.
Ja és aquí la gran gala dels Premis DRAC. El dimarts 9 d'abril, al Palau de Congressos de Barcelona, Xavi Bundó com a mestre de cerimònies i les actuacions de Paul Thin i Maria Jaume. Si no t'ho vols perdre, encara ets a temps d'apuntar-te per assistir a la gala. Entra a rac1.cat i omple el formulari per viure amb nosaltres la tercera edició dels Premis DRAC.
RAC 1. Tots som 1.
Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Factor Energia, Fiac Assegurances, Kia i Welling. La col·laboració d'Unión Suïta Joyers, Aena, Miele i Fira de Barcelona. I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Actualitzada. Més fàcil.
Ara, a rac1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
El portal de notícies de RAC1.
Descobriu la millor manera de viatjar, viatja bé.
Moment al viatge bé del mapa RAC1 del nostre concurs i de saber qui és l'afortunat o afortunada que s'emportarà les dues places per l'esmorzar entre vinyes al celler i la vinyeta amb la xef Roser Brunsoms del col·lectiu La Cuina del Vent. Una experiència gastronòmica que forma part del Vívid Costa Brava. Esmorzars entre vinyes, rutes de vi natura o tastos i maridatges singulars. Aquestes són algunes de les activitats que aquest mes d'abril us ofereix el Vívid, el mes de les experiències enoturístiques a la Costa Brava. Per participar dissabte passat us demanàvem que ens expliquéssiu on éreu passant la Setmana Santa. Ens heu deixat moltíssims missatges a les xarxes socials i ara, Dani, entre tots els oients que han participat, farem rodar el bombo i esbrinarem qui se'n va en parella a esmorzar a la Costa Brava. Doncs aquí la tenim. Es diu Elisabet B. Baixa. Ens va enviar un missatge a través del nostre Twitter, @viatjabé, i ens deia que hi aniria, sens dubte, amb Aroa Moya Romero U, amb qui estic passant, diu, la Pasqua a Turí. Elisabet, felicitats. Enhorabona. Us n'aneu tu i l'Aroa a la Costa Brava a viure aquesta experiència. Contactarem amb tu la setmana vinent per explicar-te com ho heu de fer per gaudir del premi, i els que no heu estat de sort, continueu atents al programa perquè en farem més sortejos, i si voleu igualment fer aquest esmorzar entre vinyes o qualsevol altra experiència enoturística de les que s'organitzen aquest mes d'abril a la Costa Brava, entreu ara a vividcostabrava.org i escolliu entre la seixantena d'activitats programades del Vivid, un festival per a tots els sentits. Primer cap de setmana de l'abril, el mes de Sant Jordi, el mes de les roses i sobretot dels llibres. I avui doncs hem convidat a la nostra col·laboradora una setmana més, a l'Helena Bernades, directora adjunta del grup Altair, perquè ens recomani algunes lectures viatgeres. Helena, bona tarda.
Molt bona tarda.
Cada setmana ens porta llibres, propostes, perquè viatgem a través de les lectures dels llibres, i avui anem ben lluny, eh?
Sí, vaig prometre dos llibres petitons, dos llibres de butxaca que parlin de viatges, i són dues novetats que acaben de sortir del forn. La primera d'elles ens porta fins l'Iran, de la mà de François-Henri Desérables. Ho publica Cabaret Voltaire, i el títol és El deterioro d'un mundo, una travessia por Iran. És un llibre que té com a bandera d'escriure la lluita del poble iraní actual, escrit amb una estructura de llibres de viatges, amb sentit de l'humor però rigor informatiu. Des de l'assassinat de la jove kurda Mahsa Amini, que al setembre del 22 va desencadenar la onada de protestes liderades per dones i joves que han deixat de tenir por i que han sortit al carrer per reclamar els seus drets, la brutal resposta repressora de les autoritats, que ha marcat un abans i un després en l'agenda internacional, va fer que, enmig de tot aquest tumult, l'autor decidís anar al país i ha fet un viatge recorrent de nord a sud tot el país durant 40 dies, i és un relat de viatges, però tocant a terra, tocant a persones, parlant amb tothom, i emmarca molt bé en quin context es troba l'Iran actual, de fet del 2022, i parla sobretot una mica de com ha canviat, de com s'està expressant el poble, de quines són les lluites que no s'han deixat de seguir, tot i que hagin deixat de ser mediàtiques en el dia a dia internacional, i fa un seguit de... Comença per Teheran, se'n va fins a Balutxistan, que és una mica el territori aquest que encara està entre Pakistan i Iran en disputa, i passa també per Shiraz, Isfahan, Bam, el desert de Lut, fins al punt en el qual el fan fora. La policia l'acaba detinguent i l'acaba dient amb bones paraules: tens 3 dies per abandonar el país, i aquest relat de viatges ha acabat. Llavors ell torna, posa en ordre les seves idees i acaba sortint aquest relat de viatges que ell, en les seves paraules, acaba dient: és una república en apuros que reprime la sangre con aspiraciones de libertad de su pueblo. És un autor molt jove, és un autor que ha escrit altres coses i que ha sigut guardonat, i que és una veu potent francesa que jo crec que ens portarà moltes sorpreses en un futur.
I de l'Iran canviem radicalment de destí, i cap on anem?
Aquest cop anem a Ruanda, un altre territori que ha patit un genocidi als anys 90, és un territori que encara no s'ha curat les ferides, i en aquest cas l'Escolàstic Mukasonga publica de la mà de Minúscula Editorial un petit llibre de viatges, que no és un llibre de viatges realment, sinó que és una crònica instantània de finals dels 70 de Ruanda, que es titula La Nostra Senyora del Nil, que de fet Nostra Senyora del Nil és l'institut on emmarca aquesta novel·la ficcionada, que passa a un petit poble aïllat a les muntanyes de Ruanda als anys 70. És un institut regit per la classe governant Hutu, que limita la quota de l'ètnia Tutsi al 10% màxim de l'alumnat admès. I en aquest microcosmos és l'escenari del llibre, d'aquesta novel·la ficcionada, on un grup de noies adolescents intenten fer-se un espai i ser acceptades en un ambient d'ètnia rival, i plasma molt bé el conflicte creixent i la violència que portarà 20 anys més tard al genocidi de Ruanda i a un país dividit, precipitat a l'horror. És una novel·la de petites històries d'adolescents emmarcada en un context creixent de tensió, i on la visió internacional és molt important, la francesa en aquest cas, és molt important també el tema de les ètnies, és molt important també el tema de la religió, és molt important el tema de ser acceptat dins d'un col·lectiu, i això ho veiem molt emmarcat dintre la relació d'aquest institut.
Mm-hmm. Doncs avui hem fet aquests dos viatges a dos països que no són especialment turístics, no? No són de turisme de masses, però sí que són llocs que segurament molts de vosaltres esteu desitjant conèixer. Alguns ja hi heu estat i que, a més, és una manera d'acostar-nos a la seva realitat.
Completament, sí. De fet, Ruanda el coneixem sobretot perquè és el paradís una mica per anar a visitar els goril·les i tot el que és l'Àfrica central amb aquella selva i aquells racons preciosos, però també amaga aquest genocidi, amaga aquestes tensions ètniques que no han deixat d'existir, i Iran és un país paradisíac, que és una cultura i és un paisatge espectacular que durant molts anys ha sigut acollidor i ha fet d'un viatger occidental un paradís d'exotisme, i que actualment és complicat degut als problemes polítics i socials que marca.
Helena, i ens retrobem en uns dies.
Una abraçada.
Adeu. Fins aquí el primer viatge bé de l'abril, que hem dedicat gairebé en exclusiva a una ciutat que ens té el cor robat, Chicago. Salutacions meves i del Daniel Puntí Prats a la realització tècnica, que acabeu de passar un molt bon cap de setmana, i no deixeu la maleta gaire lluny, perquè si voleu, el proper dissabte 13 d'abril a les 3 i 3 de la tarda us tornarem a portar de viatge. A més, viatjarem en tren. Fins aleshores, que vagi molt bé. Adéu-siau.
Senyores i senyors, en nom d'Esther Muñoz, gràcies per viatjar amb Viatge Bé a RAC1 i fins dissabte que ve.